Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, que no sé quan entrar ja en aquesta història. Benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma. Avui de nou en Marc i jo aquí en solitari. Hola, Marc.
Hola, Tomàs. Primer de tot, hem d'aclarar que tu estàs gravant el programa des d'una cova i estàs fent servir un tomàquet com a micròfon. Per tant, si el sentiu en Tomàs doncs una miqueta d'això, doncs sapigueu, està gravant amb un tomàquet i estàs amb una cova. I és això, és això.
Estic amb una cova, sí, prou gran, que encara no té mobles ni armaris ni res, hi ha molta ressonància.
Sí, sí, tens una ressonància. Has de penjar quadres i has de penjar algun tapís amb temes de caça medieval o alguna cosa així a la paret.
Perquè... Sí, i un, com es diu allò, les armadures aquelles, no? No, jo espero que el proper programa, quan pugui estar, ja tingui el micròfon que apaivaga tota aquesta història. Ara
no, però igualment, encara que tinguis un bon micròfon direccional, el tindre una sala que diguéssim que hi tinguis d'això, algo tan senzill com quadres posats, posar quadres, és a dir, a part de l'element, diguéssim, doncs, decoratiu, posem quadres i cortines a les habitacions, perquè és que si no sonen com una... Bueno, això, sonen com... Les sales tenen molt d'eco. Si alguna vegada una, per exemple, visita pisos per comprar o cases per comprar que no tinguin mobles, parles allà dintre, bom, i té aquell so metàl·lic, aquella reverberació, que és fins i tot incòmode. I en el moment que hi poses unes catifes, coses de roba, cadires i elements decoratius que tenen aquesta absorció sonora, és que fins i tot hi estàs molt millor. Sí. A part que diguessin que per gravar un podcast... Però fins i tot jo recordo quan vam estar muntant l'estudi de la Pelu que vam tindre que anar... Que vam anar amb en Perucho, que vam anar a comprar unes cortines que vam posar i vam posar a les parets uns plafons d'esponja precisament per generar i vam posar unes llums esfèriques d'aquelles de paper de l'IKEA precisament per generar elements que absorbissin la reverberació d'una sala d'aquest tipus de sales i vam fer moltes coses per acondicionar acústicament la sala, perquè això s'ha de fer tant per un entorn de gravació com un entorn on vius, o sigui, per això és això.
Sí, a més...
Per això decorem de la manera que decorem, entre altres, o sigui, a part de l'element visual, el posar una planta, posar un quadre, posar una cortineta, posar una butaqueta amb un racó, allò que poses una butaqueta amb un racó que de vegades no hi seuràs mai, però aquella butaqueta d'aquell racó està evitant que d'aquell racó surti una reverberació acústica i també ho omple l'espai.
El tema és que aquesta habitació és molt gran, clar. I els dostres són alts i, clar, aleshores és complicat. Però, bueno...
Catifa, prova amb catifes, perquè la reverberació sostre... Clar, evidentment no posaràs catifes al sostre, però si el terra no rebota, doncs ja no hi ha aquest efecte rebota amb el d'allò. I posar coses a les cantonades. I si no, hi ha això, que si vols, un dia t'ho faig arribar...
És poc radiofònic. Però sí, són aquestes menes de mampares.
Però com que estem a YouTube...
Sí, estem a YouTube. Hola, Andreu Bisset. Bones, què tal? Bueno, gràcies per saludar.
Jo tinc aquesta meravella.
Oh, això va molt bé.
Això no sé si em va costar 20 euros a l'Amazon i és una cosa d'escuma per posar a les cantonades i que absorbeix el so. I si estàs estressat sempre ho pots abraçar i donar-li carinyo. No, perquè l'acústica d'aquesta sala la tinc molt ben resolta, però en una sala anterior que havia estat doncs era bastant necessària. I
a baix del garatge també hi havia més eco, recordo.
Exacte, en canvi aquesta sala que ja tinc el sostre simètric i la tinc molt plena, i tinc mobles, i tinc ordinadors i pantalles i coses per tot arreu, bueno, doncs llavors...
Anem a introduir, ara posarem la falca, diguéssim, de continuïtat, però a veure, avui, que estem una mica així... amb moltes coses damunt de la taula, personals tots, i no hem tingut massa temps de preparar el programa, però hi ha una notícia...
El pànic, el pa... a veure, però torna, parlem de l'elefant vermell a l'habitació, és a dir, a veure, que hem fet un episodi de geopolítica que vam fer amb els nostres amics residents als Estats Units d'Amèrica, que els convidem a tornar, que els acollirem amb els braços oberts i els estimem, tot i que no crec que sigui tant d'allò, però recorda que... tot i que jo vaig començar dient, tios, això anirà d'aquesta manera, i em van i en Sinner sobretot em va intentar convèncer doncs de que no, que la Kamala doncs era una candidata potent i que no hi havia un avantatge, ha sigut bàsicament l'Elon i el Trump han guanyat amb la xorra fora, i el primer que ens hem de preguntar és dir, escolta, tota aquesta narrativa que ens havíem empassat de dir, escolta, no, que és una cosa que està molt justa i no ho estava. Hi havia aquí una pressió perquè hi hagués aquesta narrativa, possiblement per motivar el vot i tot aquest tipus de coses, però que ens estaven venent que la cosa estava així. I després, escolta, el fet de que tanta gent, si no es pot explicar estadísticament que tota la gent que vota en aquestes opcions siguin dolents i siguin racistes i siguin malparits i siguin estúpids. Hi ha algun motiu, hi ha alguns motius, i aquests motius no s'estan discutint en els medis tradicionals. O sigui, escoltant...
Hem de recuperar els nostres expatriats als Estats Units per fer un... Ara que hi ha hagut les eleccions...
Expatriats no, estan allà treballant i
viuen molt bé. Hem de fer un especial ara post-eleccions per veure què tal. Sí que és veritat, jo soc, ja saps que jo no tinc Twitter, jo no estic a l'Elon, no hi soc, però estic a Mastodon i Mastodon és un lloc escarnós total, vale? I seguint les notícies de la gent, persones i personatges que estan allà als Estats Units, m'adonava que hi havia molta eufòria, saps? Per la Kamala Harris. I a vegades era una eufòria cega.
Una càmera d'eco. Tot el que tu veus et confirma el teu viatge i confirma les teves opinions i confirma les teves coses i la funció de realitat s'ha fet
tota la cara. I hem d'entendre que si tu mires des d'un punt de vista polític, això ja en parlarem amb ells, si tu mires des d'un punt de vista polític, el Partit Demòcrata ho ha fet fatal. Ha posat un candidat que tothom veia que no s'aguantava els pets i li deia, i deien que no, que era molt bo, que tal, que no s'aguantava, però que no s'aguantava els pets, i ho han canviat a 3 mesos de les eleccions, i jo crec que al final, a més, els han agafat un pas canviat, perquè un dels problemes que molta gent que ha votat Trump en destaca és que la classe mitja-baixa, sí, mitja-baixa, té problemes econòmics. La inflació és molt gran.
La inflació percebuda, al final el problema tot es tracta de...
I amb la inflació hi ha un tema. Sí, puja molt i després et diuen, no, ara ja no puja tant. Cony, però és que m'ha pujat un 25 o un 30% des de l'última vegada, i aquell 25 o 30% el continuo pagant cada vegada que vaig al súper. D'acord? Que ara no puja de 5 en 5, sinó que puja d'un en un.
I algun responsable busques. Mira, hi ha una... aquesta setmana em va arribar a través d'algun vídeo que feia algun comentari. Un segon.
Aquí ho tens. Bueno, mentre...
A través d'un vídeo que feia el David Graeber, no sé si te'n recordes que a Cavalca el Cometa vaig agafar i vaig locutar un assaig d'en David Graeber que es diu Bullshit Jobs. Jo us ho recomano, busqueu Cavalca el Cometa, Bullshit Jobs o Trabajos Absurdos, em sembla que és un treball fantàstic, per això el vaig locutar. Però un vídeo d'en David Graeber poc després de que guanyés en Trump, on l'entrevistaven, ell agafava i deia una cosa, de dir, aquests polítics com en Trump, doncs que sembla que siguin tontos del cul, que siguin paletos, de dir, no, escolta, a veure, hi ha gent que precisament com que des de certs cercles es busca això, doncs, una, hi ha com una burla d'això, de la gent que no és prou llesta, de la gent que no és prou educada, que la gent que no està prou vinculada, i ho dic jo des de l'acadèmia, eh? Ho dic jo des de l'acadèmia. Doncs hi ha alguns personatges, com per exemple, en el seu moment ho va ser el George Bush fill, on jugava la carta aquesta de fer-se el paleto, el tonto, el redneck, eh? I ho feia a la perfecció, i és un president que va agafar i va fer dos termes i va engegar no sé quantes guerres. I per exemple, a Anglaterra ho va fer en
el Bush. El Bush fill, tu te'l miraves a la tele, semblava una mica tonto. Però, sí,
però no ho era.
Recordeu que en Bush és el que estava a la Casa Blanca com a president quan el de les Torres Bessones, vale? Recordeu això?
Dues vergues.
Hi ha un reportatge. Sí, sí, dues vergues. Hi ha un reportatge, tot passat pel perfil americà. Eh? Hi ha un reportatge, un documental, crec, no sé si està a Filmin o no, l'he vist a l'Apple TV Plus, que narra des de dins, amb imatges reals, els moments previs i immediatament posteriors, la reacció de les 24-48 hores d'ell i de la gent que tenia en el seu gabinet, als atemptats de l'11S, vale? I no és tan tonto el Bush com el pintava.
No era. Però no. Jugava la carta aquesta que d'alguna manera, diguéssim, entre cometes, els rednecks l'acceptessin com a propi. Quan al contrari, és un tio absolutament d'èlite i educat a Harvard i fill de president, dinastia americana, super que t'hi cagues, però que en canvi tenia la capacitat, doncs això, de fer-se el De connectar amb el poble, dir és un de nosaltres, mira, és tonto i era algú d'això. I el Trump fa això, que precisament ser un tio fill de bilionari i absolutament aviscut entre cotofluixos i rodejat de luxe, ha sigut capaç de jugar aquesta carta. I llavors després hi ha un altre, seguint d'això, com que vaig veure el vídeo d'en Graver, vaig agafar i m'he comprat un dels seus llibres d'en Graver, perquè em sembla que és un pensador molt interessant, i el darrer llibre que m'he comprat, un moment que us dic exactament com es diu, The Ultimate Hidden Truth of the World, perquè és un llibre pòstum d'assajos d'ell. I un dels assajos que el primer assaig que he llegit, que és Mai ha existit a l'Oest, aquesta cultura occidental no ha existit mai, un assaig molt interessant. Una de les coses que ell agafa i fica el dit a l'anafra és dir, escolta una cosa, a veure, en el sistema democràtic aquest que nosaltres tenim ara com ara, es treballa per majories, no es treballa per consens. Està orientat a que hi hagin votacions. I amb una votació, al final, és com pensem a Grècia, que és els que tenia la Grècia clàssica, que és la que tenen les Olimpiades. És a dir, hi havia la competició formava part de la cultura, i convertien fins i tot el debat polític en una competició. I en una competició hi ha...
Això ve de Grècia, ja.
Sí, de Grècia. Està a la mateixa Grècia. Hi ha aquesta competició. Hi ha els guanyadors i els perdedors. I, evidentment, quan hi ha guanyadors i perdedors, queden rancúnies i queda divisió. Jo vaig estar a Lyon, a la Universitat de Lyon, en un congrés, i a la Universitat de Lyon hi havia un quadre, un fresc. Saps allò que ets? Una sala de la universitat que sembla com una església. Hi havia un fresc pintat en el que hi havia representava un concurs retòric a l'antiga Grècia, en el que els guanyadors se'ls donaven els llaurers i els perdors se'ls fotia barranc avall. És a dir, hi ha aquesta competició. Llavors, en comptes de... I en Graver el que diu, escolta, en altres cultures on s'ha desenvolupat la democràcia sense estar vinculat a les escriptures intel·lectuals, diguéssim, derivades de l'antiga Grècia, de la democràcia grècia o de la República Romana, de llocs com, per exemple, els vaixells pirates de l'època dels pirates, hi havia cultures democràtiques però que es perseguien, en aquest cas, no una votació i uns guanyen i uns perden, sinó arribar a un consens que fins i tot encara que uns no estiguessin d'acord, estiguessin d'acord en concedir. Vale? Llavors, el fet de que tinguem aquesta divisió, tant aquí a casa nostra com a Estats Units, de manera tan marcada i tan radical, doncs és natural del propi sistema. Del propi sistema. I el problema està en això, és a dir, hi ha uns nosaltres i ells, hi ha una part correcta que és la nostra i una part incorrecta, i quan nosaltres tinguem la majoria imposarem la nostra voluntat i farem el que vulguem i no farà falta que parlem amb els altres. Llavors, Jo trobo a faltar més, diguéssim, actituds i sobretot solucions polítiques que diguin més, anem a parlar amb tothom i anem a intentar trobar una solució i trobar les solucions que durin més d'una legislatura, perquè el problema que tenim és que els problemes d'Occident i del món en general no són problemes de 4 anys, són problemes de llarga duració, que necessitem pactes socials i contractes socials a llarg termini i amb aquest joc d'ara guanyen aquests i ara guanyen els altres, vale? I ara tenim un govern aquí i tenim un govern d'esquerres i després ara tenim un govern de dretes.
Jo estic d'acord. Fem i desfem,
com les lleis educatives no arribarem enlloc. I és una llàstima que no hi hagi jo. Gent que busca el consens, que sigui capaç de parlar amb les dues parts i de buscar els punts comuns per atacar problemes.
Jo estic d'acord.
El que es busca és aixafar l'altre.
Sí, jo estic d'acord que el consens és molt important. Deixaria a banda d'aquest consens dos extrems, no? D'una banda, l'extrema dreta violenta, agressiva, i que no mai vindrà tu a trobar un consens. ¿Vale? I de l'altra banda, deixaria fora aquesta esquerra fracassada dogmàtica que parla de coses que ningú entén, que són coses acadèmiques, de, saps? I que quan estan en el poder, això ho descriu molt bé el Vicent Partal, eh? Quan estan en el poder, diuen, és una èlit, no? És una èlit.
Sí, és una èlit.
Una èlit que els interessen moltes coses menys la gent. ¿Vale? Fan 4 coses per quedar bonic i entusiasmen a 4 o 5 col·lectius, però no cal, o sigui, al final, el dia a dia de la gent normal no el modifica per molt que guanyi l'esquerra, que hauria de ser, perquè l'esquerra és justícia social i societat del benestar.
No, però jo crec que es tracta més d'altre tipus de procediments, de maneres de parlar. Al final, és dir, jo estic convençut que si tu agafes i fas un diàleg polític amb pràcticament totes les opcions polítiques, trobaràs qüestions comuns que no costaria massa posar-se d'acord. Coses tan senzilles com dir, escolta, per exemple, coses com, per exemple, estem d'acord, per exemple, estem d'acord amb que tothom treballem amb un mateix sistema elèctric, amb els mateixos voltatges, amb les mateixes normatives de seguretat? Sí, estem tots d'acord, no hi ha discussió amb això.
Però hi ha molt dogmatisme a moltes bandes.
Però el dogmatisme normalment es focalitza en uns aspectes, vale? En uns aspectes que s'hi posa el foco que no són d'allò. Bueno, simplement he comentat aquesta idea d'en Greber de dir... les coses s'aproven per majories. Quan les coses van per majories, sempre hi ha una minoria oprimida que està emprenyada i que tard o d'hora voldrà aconseguir la majoria i actuarà en conseqüència. I en el debat que hi ha hagut, Trump versus Harris, ha sigut elèctric d'atac continuat. Ha sigut un atac continuat. Jo he vist, o sigui, per la part de la campanya de l'esquerra, dir els demòcrates d'esquerra és estirar-ho molt, però a la campanya demòcrata hi ha hagut una actitud, no de no xabacana com la d'en Trump, que dir que en Trump insulta és com dir que el sol surt per l'est i es posa per l'oest, no? Però és que també hi ha hagut una espècie de despreci dir, però com podeu votar en aquests que sou burros? I llavors dic, sí, som burros i per això votem aquest i ja t'enteraràs. Això no funciona així. Així no funciona i no s'acaba d'allò.
Bueno,
llegiu-ne en David Graeber. Llegiu-ne en David Graeber. És
deliciós
i és una llàstima que es morís pel Covid.
La intro del programa d'avui, que encara no m'ha acabat.
Estem a la intro. Ara sí que mosseguem la poma.
Ara anem a parlar d'una cosa que ens ha cridat molt l'atenció, que l'ha destacat en l'Ulva en el canal intern, jo crec que val la pena que en parlem, que és sobre com la intel·ligència artificial rastreja les notícies, en aquest cas falses o no notícies fake, dins de les emissores de ràdio de parla castellana o espanyola en els Estats Units. Vale? Això és un programa que es diu Verdad, no? Una iniciativa que es diu Verdad. Ara en parlem.
Posem la falca i comencem a parlar-ne d'això.
Exacte, perquè hem tingut aquí la gent entretinguda, encara no saben per què. Ara ben.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Aquesta encara tinc les palques que he dedicat, eh?
Hem de, necessitem unes faltes o que acabin o que mantinguin el truco. El d'allò. Bueno, escolta, primer de tot hi ha una cosa, o sigui, tenint a sobre de la taula l'element, diguéssim, de les fake news, vale? Que és un instrument doncs, que, diguéssim, apareix, que sempre ha existit, eh? Que sempre ha existit. No oblidem en Fraga banyant-se a Palomares, però que en realitat estava banyant-se a prop de València i aquest tipus de coses. A veure, sempre hi ha hagut notícies falses i hi ha hagut una manipulació, però, és clar, això s'agafa i és en el context d'internet, això arriba a una dimensió determinada, perquè la idea és poder posar aquestes notícies doncs, en un entorn social, que aquestes notícies t'arribin de persones que són properes a tu i que d'alguna manera no t'arriba des de La Vanguardia o des del País. O si hi ha una notícia a l'ABC, llavors, de veritat, a mi ja pot sortir a l'ABC el que vulguis, que és que no ho veuré, vale? Però si tu m'envies a través del grup de Telegram una notícia, doncs segurament miraré, com que ve de part teva, ho miraré. Llavors, aquestes fake news doncs, han començat a tenir una preponderància important. No oblidem el cas de Cambridge Analytica, que és aquella empresa que va agafar i va aprofitar un forat en els termes de servei de Facebook que permetia accedir per una empresa desenvolupadora d'aplicacions de Facebook a les dades dels amics d'una persona que utilitzava aquesta aplicació. És a dir, si jo utilitzava un qüestionari que em donaven 5 euros per fer un qüestionari, doncs tota la meva xarxa d'amics, jo tenia accés a veure tots els seus perfils. Això els hi permetia doncs, convertir-ho en una aspiradora de dades tremenda. I després d'allò, això s'utilitzava per fer notícies perfilades, de manera que aquestes notícies no apareixen en tabloides. És a dir, si una notícia, per exemple, apareix a Twitter, a X, doncs d'alguna manera aquests estan perfils públics. Vale? Jo veuré o no veuré totes les notícies, però està en un perfil públic. Jo puc
perdre. I si és públic, en teoria és més auditable. No? El futur és que passa per la porta de darrere.
Exacte. Facebook, en aquest cas, no, el que t'apareix en el mur era una cosa molt d'allò. O sigui, a tu t'arriba una notícia, en aquest altre arriba una altra notícia, mentre que X, jo et puc ensenyar una cosa o una altra, però si quan tu vagis al perfil d'una persona determinada veuràs tot el que ha publicat i es pot auditar una mica més. En aquest cas, l'Elon, el tan criticat i Elon Musk, doncs ha fet una cosa interessant a Twitter, que són les community notes. Vale? El que va incorporar dintre de Twitter és que quan algú penja un tuit,
ha fet una cosa que es diu community nutty notes, no? Una cosa així.
No. Les community notes, bàsicament, el que és interessant dels community notes... No, però les community notes funcionen molt bé. Funcionen molt bé, entre altres coses, perquè li foten community notes amb ell i ell mateix no ho toca perquè li explotaria la cara. L'algoritme dels community notes l'ha fet open source i, a més, les dades en les que es basen són open data. I això se'ls ha de reconèixer. És a dir, tu vas a Twitter, busques una cosa i dius, ui, community notes, hòstia, tu. Vale? Doncs en l'esperit aquest, és a dir, la idea és a dir, funcionar bé o no, t'agradarà el que passa a Twitter, el que no t'agrada el que passa a Twitter, però la idea de buscar tecnologia o utilitzar eines tecnològiques, en aquest cas, un grup activista es pot agafar i es pot organitzar per anar a la compte d'algun pundit o influencer o botnet de la xarxa d'ultradreta i començar a agafar i a desmitificar, a ficar community notes a totes les tuits d'aquesta gent. Et pots organitzar per fer aquest tipus de coses. I, per tant, és a dir, problemes que apareixen de la tecnologia també podem orientar solucions tecnològiques, com en aquest cas les community notes de Twitter, que em sembla és una cosa interessant, doncs, aplicar-ho. I llavors tindre en compte doncs, que hi ha tecnologies que es poden utilitzar per aquest tipus de finalitats. Llavors, en aquest cas, avui doncs, m'ha arribat doncs, a través de Déu Nostre Senyor Simon Willison. Simon Willison és un desenvolupador, que és un dels desenvolupadors originals del projecte Django. Els que desenvolupen en Python doncs, coneixen doncs, Django com un CMS, però diguéssim per desenvolupadors de Python, doncs, que permet fer webs fantàstiques de manera molt ben endreçada en Python. I en Simon Willison darrerament està treballant doncs, amb temes d'intel·ligència artificial generativa. Tenint en compte que estem parlant d'intel·ligència artificial generativa. La intel·ligència artificial no existeix, vale? És allò, la intel·ligència artificial no existeix, idiota, doncs, això, doncs, no existeix. És una àrea de recerca i que quan una cosa funciona ja no és intel·ligència artificial, sinó que és una altra cosa. En aquest cas, per màrqueting podem dir IA generativa o models de llenguatge. Però el que sí que és veritat és que actualment ara tenim unes eines, moltes d'elles són open source o altres són directament APIs, són APIs que podem utilitzar en serveis cloud i en aquest cas utilitzen Gemini, doncs que ens permeten fer unes coses molt interessants. I llavors aquesta gent el que van detectar doncs, és que a la comunitat hispànica se l'estava agafant i se li estava fotent bastant de fake news directament per ràdio, sobretot orientat doncs, a comunitat, a gent, a grups d'edat més grans que encara escolten la ràdio, doncs, per, com a companyia i coses d'això, i on s'estaven agafant, s'estaven ficant fake news directament. I doncs van engegar el projecte aquest Verdat, en el que agafen i dius, bueno, doncs anem a agafar i anem a identificar les barbaritats que s'estan dient i denunciar, i poder-ho denunciar. I des d'un punt de vista d'activistes, dius, escolta, ara és tecnològicament viable tenir una
però,
solució.
M'interessa molt com ho fa, és a dir, com captura
la
informació.
Això és molt fàcil, sí. És això el que anàvem. D'entrada és molt fàcil avui en dia de dir des que tu pots tenir un ordinador que tingui sintonitzades totes les emissores.
Però com... Sí, d'acord. Això lliga amb una cosa que al final es coneixem bé, que és el Software Defined Radio, o la ràdio definida per software, que diguéssim que analitza l'espectre i el captura en la seva totalitat, ¿vale? I el representa i l'analitza en la seva totalitat. Clar, això fa que la ingesta d'informació fa una desmodulització de la transmissió i això entenc que ho registra, no?, en algun lloc i ho analitza.
Clar.
Aquí hi ha...
Aquí és on comencen les trucs.
Això és molt complicat.
Al contrari, es fa molt... El tema és això, és que una cosa tan complicada com el que tu estàs dient, vale, de cop i volta es converteix en una cosa molt senzilla. Vale? Et posaré un exemple. I fa dues setmanes, quan jo vaig estar, que no vaig venir, que tu i en Raül veu estar fent de les vostres, jo estava a Alacant, precisament a Alacant, uns dies abans de... Estava fent una conferència plenària en un congrés, en anglès, i vaig dir, escolta, mira, m'interessa el que vaig explicar, doncs perquè portava el meu procés de preparar conferències és absolutament marca de la casa Bailudo, vale? On jo bàsicament doncs, tinc unes idees que tinc que explicar i llavors el que estic és doncs, durant una setmana abans doncs, que vaig pensant. Llavors vas mentre fas exercici, mentre cuines, mentre fas un mossega a la poma, mentre plantes un pi, doncs estàs pensant en coses i penses en acudits, en coses friquis que faràs servir, en coses interessants per poder ficar. I si m'heu vist en alguna ponència, doncs més o menys ja sabeu de quin pal acostum fa. Dic per veritat, jugo amb algun tipus d'història, referència alguna. En aquest cas, vaig comparar, doncs, vaig pensar doncs, en que molta gent que no comprèn la IA generativa doncs, la veu com un palantir, com una bola màgica. Vale? I en aquest cas doncs, vaig utilitzar la metàfora aquesta del palantir doncs, per guiar doncs, tot el discurs. Molt bé, jo volia gravar-ho això. Jo vaig agafar l'iPhone, vaig posar la gravadora de notes sense allò i la vaig deixar sobre la taula. Mentre jo agafo i amb un micròfon em poso en una sala immensa em poso a parlar. Aquesta hora d'àudio utilitzant un programa que tinc en el Mac i que fa servir el model Whisper Large Turbo, en el meu Mac en 7 minuts el tinc transcrit. En 7 minuts tinc una transcripció completa de tot el que jo vaig dir en aquell moment.
Jo quan arribes aquí ja ho entenc.
Amb el meu anglès, és a dir, el meu anglès de Badalona, vale, tinc una transcripció completa i després agafo el GPT-4, li passo el GPT-4 i dic, escolta, pensa que aquí he estat parlant d'això i algunes coses no estan ben enteses en la transcripció. I el GPT-4 m'ho corregeix i obtinc una cosa molt més bona. Amb la qual cosa, en un quart d'hora ja disposo una transcripció gairebé perfecta.
Marc, això és un model que ja hem comentat alguna vegada, jo l'entenc. El que em qüestionava tècnicament, el que em pregunto, el que m'interessa tècnicament, és què passa abans. Les emissores d'FM són emissores de l'espectre radioelèctric. ¿Vale?
Estem parlant d'Estats Units. Es passa amb MP3, Tomàs.
Sí, però totes s'emeten alhora a molts llocs diferents, hi ha anuncis...
Sí, no, ells van
com
agafar...
Com ho fas, això?
No, clar, perquè aquí el que tenen...
Com rastreixes les freqüències?
Vale. Ells els que fan és que tenen una xarxa d'activistes, aquí tenen una xarxa d'activistes, i el que hi ha és que 48 emissores, 40 hi ha activistes d'aquest grup que monitoritzen 24/7, 48 emissores, i les enregistren hora a hora en MP3. I aquests fitxers MP3 doncs, es van guardant en un repositori.
Les emissores que emeten també en streaming per internet? O?
En principi estan parlant d'emissores emissores de FM i AM. Estem parlant d'AM i FM.
AM hi ha poc, als Estats Units, i l'AM que hi ha als Estats Units és molt de la public, National Public Radio.
Sí, la National Public... No, però emissores de ràdio, emissores de ràdio, és el que veiem.
Sí, són de camping, són emissores de FM de camp.
Exacte. Doncs ells busquen 48, ells agafen, monitoritzen 48 emissores que són àmpliament utilitzats per la comunitat de parla hispana i el que fan és ho passen a MP3. Passa a MP3. Un cop tu tens aquest fitxer MP3, això abans era... Això fa 2 anys era dir, vale, tinc aquest MP3, que hem fotut això, vale? Per què no? Perquè, doncs...
Una anècdota. Baixant de Sierra Nevada, amb cotxe, per anar a buscar l'autopista que et porta de Califòrnia fins a Nevada, vale? fins a Las Vegas, pensa que Califòrnia és un lloc, i molts altres llocs dels Estats Units, on hi ha enormes extensions de col·lectius hispans, ¿vale? I les emissores de ràdio són hispanes. I a més a l'autopista les sents molt perquè hi ha un programa on els repetidors de la FM, de les autopistes per les emissores d'FM, està linkada a que aquell tram de l'autopista es neteja amb els diners de les ajudes que aporta l'emissora en qüestió, ¿vale? Per posar exemples. I vaig estar, jo recordo, baixava des de Sierra Nevada fins ben entrat aquí a l'estat de Nevada, escoltant «Dios viene a matarnos porque somos unos infelices, infelices, vamos a la publicidad». Barata, barata la pantufla, barata, barata la pantufla. Tot això a la FM a Califòrnia. És brutal. Sí, hi ha molta presència d'emissores.
Vale, doncs, i tenen els seus oients i tenen aquestes coses. Doncs clar, el que fan aquests és dir, tot això es passa a MP3. Un cop això ho tens passat a MP3, en comptes de fer servir el model Whisper, clar, el que fan és ja directament utilitzen el model Gemini, el model de Google, el Gemini.
Això ho explicaven... Els dos nanos que surten en aquests vídeos són els dos que estaven treballant en el projecte?
Sí, bon, un és el Simon Willison, que és el que els hi fa l'entrevista, i l'altre són els que agafen...
El Simon Willison, qui és? El que té el cabell així com una escarola?
O... No, el del cabell llarg i les ulleres. Vale. Llavors, bàsicament agafen el model Gemini, li passes la gràcia del model Gemini, és que és un model que té un context immens, li pots passar vídeo, li pots passar àudio, i és capaç d'agafar això. I el model Gemini ja directament et fa les transcripcions, vale? I un cop tens això, és un cop això, i ja ho tens. O sigui, a partir d'aquí tens les transcripcions i a partir d'aquí pots utilitzar aquests models grans per començar a analitzar de manera massiva, identificar quines històries s'estan fent i llavors fins i tot és dir, tenim aquest conjunt de fotos, tu pots tindre una base de coneixement de coses contrastades i li dius, escolta, busca tota la informació que es dona en aquesta, li pots donar prompts, és a dir, bloc de text, identifica quines són les informacions que s'estan donant aquí i li pots donar un prompt dient-li agafa aquesta informació i busca busca aquesta informació en la base d'informació contrastada i la informació que no sigui que sigui contradictòria amb la informació contrastada me l'assenyales i la que no surti en la informació contrastada me la indiques que nosaltres buscarem i la contrastarem. I és d'una manera molt ràpida amb un equip petit de persones, pots agafar i pots monitoritzar i pots començar a fer fact-checking. Perquè jo crec que en aquest cas és algo necessari. És a dir, i sobretot si les persones com tu i com
jo... Home, serà algo necessari Serà algo necessari, no per, no, no, però no caldrà per guanyar les eleccions, perquè ja veus...
No, 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 no. Però ja com, a, com un dia a dia, és a dir, en el moment en què les persones... Com... O sigui, per exemple, l'altre dia en Benjamí m'ho comentava que havia descobert Perplexity. Ha descobert Perplexity, que és el motor de, és el motor d'aquest de cerca, que bàsicament el que és un motor de cerca que en comptes de donar-te els links de les pàgines, el que fa és que per la teva pregunta troba un conjunt de pàgines, es llegeix aquestes pàgines i aquestes pàgines li donen un model de llenguatge perquè et doni una explicació contestant a la teva pregunta. I, a més, et cita les fonts per si vols visitar les pàgines, amb la qual cosa, primer tens la pàgina, la visita. Això, diguéssim, té uns problemes importants perquè, d'alguna manera, trenca les normes de lo que eren fins ara els models de cerca. Vale? És a dir, abans tu volies que els motors de cerca entressin a la teva pàgina perquè referenciaven la teva pàgina i et portaven visites, però clar, ara si jo, que tinc la meva pàgina Aprendiz de Luthier, on dono informació sobre com fer guitarres, pues, si un motor Perplexity entra a la meva pàgina, em citarà com a font, però no m'enviarà visites a la meva web. Vale?
Correcte.
Qual dius, aquí tenim un petit problema, però bueno, deixant de banda això, vale? I de com canviarà segurament la web en el futur i els creadors de contingut original i d'informació important, doncs començarem a veure formes de compensació, com per exemple la compensació de Wikipedia. Això Wikipedia ja ho ha fet. Wikipedia el que fa és que ofereix a les empreses d'intel·ligència artificial doncs accés ràpid a la seva API, directament que ja no vagin per web scraping, sinó vés per API, però escolta, cada any em pagues una micona. I les empreses els hi surt més barat accedir directament per aquesta API que tindre que anar fent web scraping i guardant la informació. Tens accés live contra la base de dades de Wikipedia per als teus cercadors, amb la qual cosa és una bona d'allò, i tens una manera de mantenir el projecte viu. Però això s'haurà d'agafar i fer sistèmicament. Però, per exemple, el Benjamí deia això, escolta, jo trobo això. Doncs entenc que haurem de començar a sortir projectes que diguin no, que hi hagin que et permetin verificar coses. Una altra cosa és que també el ChatGPT, la versió de pagament, ja té un Perplexity integrat. O sigui, ja tens, quan busques GPT-4o, hi ha una bola del món i si li toques anar a la bola del món que té allà sota, en comptes de pujar-li tu contingut, dius bola del món i llavors et fa una cerca, se'n va a Bing, cerca informació i et dona informació basat en la cerca que ha fet. I funciona de manera bastant semblant a Perplexity. Perplexity ho té més ben endreçat de moment, però bàsicament és un producte bastant equivalent. Però entenc que haurem de començar a crear, diguéssim, com bases de dades o bases de coneixement segurament amb els seus chatbots per poder accedir a aquesta informació ràpidament de fact-checking. I aquest fact-checking, al final que va el fent, i al final aquest fact-checking té que arribar a fonts autoritàries. I haurem de definir quines són aquestes fonts autoritàries. I aquestes fonts autoritàries, quan s'equivoquin, hauran de perdre el seu rànquing. És a dir, hem de redefinir la web. L'altre dia us te'n recordes quan parlàvem de les entrades que jo deia la font de veritat. Quina és la font de veritat? A internet el problema que s'ha de resoldre ara és hem de resoldre la veritat. O almenys la veritat que com a societat arribem a un consens que és veritat. És a dir, si jo he de saber doncs, quin és el número atòmic del carbono, doncs tinc que tindre algun lloc on dir, escolta, mira, és que aniràs a Wolfram i et dirà quin és el número atòmic del carboni i aquesta informació la tindràs correctament. I si tinc que saber quina és la distància, la distància àmplia de l'òrbita de Mart, doncs he de saber quina és l'òrbita i poder tindre les equacions de Kepler que em descriguin això i pugui saber que aquesta informació està allà i que la web que conté aquesta informació, doncs d'alguna manera estigui compensada.
Home, perquè... aquests exemples que poses són relativament fàcils. El problema és
sí, són relativament fàcils, però a partir d'aquí es pot començar a complicar. Vale? Què va passar a les eleccions de tal any, tal cosa, vídeo... A veure, pensem una cosa, o sigui, les fonts de vídeo, mica en mica, a veure, ara tot el que ens ha vingut de València ens ho estem creient directament, vale? Però perquè el tipus de vídeo i el tipus de coses que estan generant els models d'intel·ligència artificial no són els de, diguéssim, escenaris apocalíptics amb aquesta brutícia i aquest caos i aquest tipus de cosa que hi ha. Però, per què no? Perquè no? Ja hi ha hagut bulos, com el bulo aquest d'aquell pàrquing i aquestes coses. És a dir, compte, perquè quan passen coses...
I a més, això ha sigut una desgràcia molt gran, que ha tingut una repercussió mundial, i quan hi ha notícies d'aquest estil amb repercussió mundial, s'agafen com a banc de proves per fer coses. I sí. Hi ha un grup de bots d'origen asiàtic, no sé si xinès o què, on són, que han agafat, estan creant notícies falses. Aleshores, clar, moltes d'elles aquí, si tu vius al territori, les filtres perquè te n'adones de seguida, no? Coneixes l'Horta Sur, coneixes València, saps que està tocada a l'Albufera, o sigui, tens una sèrie de coneixements que de seguida, però clar, si fas fora això no ho saps, no?
Sí.
I se t'han agafat com a banc de proves per fer històries, no?
A tu te deuen que Toledo està entre les zones inundades i dius no, Toledo no està en les zones inundades, però si tu ets un senyor de Japó, ho menges tot. Però és a dir, que en aquest cas, això jo ja ho he dit més d'una vegada, o sigui, jo estic esperant que surtin els telèfons a l'iPhone amb l'opció de dir no, és que tu pots triar que la teva fotografia porti Apple Intelligence i et faci meravelles a la teva fotografia, però tu també tens una manera de dir no, aquesta fotografia són tot píxels naturals orgànicos de gallines en criança en el Montseny.
Són ecopíxels.
Són ecopíxels criats en llibertat en el Montseny i no han estat alterats i modificats i portem una i el teu iPhone porta una firma criptogràfica amb el número de sèrie de l'iPhone que l'ha tret i sabem exactament que no han sigut modificats aquests píxels, hi ha un checksum i això es pot verificar. I fins i tot ho pots agafar i anar a Apple i dir, sí, escolta, i això està tret per un iPhone i no s'ha sigut modificat? Sí, aquesta fotografia és correcta. I això ho necessitem. Això ho necessitem perquè és que qui es pot fiar d'una foto treta amb un iPhone avui en dia com una font de veritat d'una cosa que ha passat? Vale? Quan aquestes fotos o aquests vídeos fets amb un iPhone o trets amb una merda de Samsung, escolta, també pots... d'aquests que es pleguen, una cosa d'aquesta...
Les fotos de Samsung són...
Un acordió d'aquests, l'has tret amb un acordió.
No, les fotos del Samsung són intrínsecament fake, com allò de la lluna.
Sí, ja d'entrada ja són extra lluents i tenen aquestes...
A veure, hem de avançar perquè portem una hora parlant d'això. Tinc moltes propostes acumulades.
Tenim propostes. Doncs, bueno, jo el que dic és que crec que hi haurà, de la mateixa manera que vaig dir el seu dia, i de la mateixa manera que en Raül ho fa, jo també ho reivindico, jo vaig dir que malauradament guanyaria en Trump i amb la xorra fora, i ha guanyat amb la xorra fora, i també dic que tranquils, no passarà res, tot anirà bé. Algunes coses
no
estaran malament, no patiu,
no
patiu.
Res,
no patiu, veure, home, no patiu.
Les coses van com van i això no canviarà.
Ja, no, o sigui, que sí, que hi haurà algunes coses, hi haurà gent que li tocaran els collons i algunes barbaritats faran, però no és el final de la civilització i la Taylor Swift seguirà fent concerts i Metallica seguirà fent concerts, no passa
jo
res.
Jo l'únic que penso que guanyant Trump, l'únic que passarà és que com anem abocats a la Tercera Guerra Mundial, l'únic que farà és accelerar. Mira, escolta, tu estem allà al mig, ja ho veig.
Doncs jo crec que no. Jo crec que no, perquè... Mira, jo tinc la següent... jo vaig viure als anys 80, igual que tu, vale? I jo era un bocasses com ho soc ara, vale? I això es fa que et fiquis en més problemes. I quan hi ha merder, quan hi ha una baralla i hi ha batussa, al final... El més fort és important. Tothom mesura qui és el més fort. Tu recordes aquella pel·lícula de l'Antonio Banderas, El guerrero número 3, eh? Vale? Una gran pel·lícula. Warrior No és la història d'un senyor àrab que el foten fora d'Aràbia perquè es carden a la dona de l'emir o del visir o de qui fos i l'envien i acaba amb una colla de vikingos. Vale? Llavors, hi ha un moment determinat en què hi ha com una possible batussa, vale? I el que fan però en pla, a gran escala, i al final el que fa el jefe dels vikingos bons, vale? És agafa el seu tio més petitó, vale? Que el vikingo més petit és un tio així com jo, vale? Així és fort, però que no és un armari empotrat, és una tauleta de nit. I agafa i busca una brega contra el vikingo dolent, dels dolents, el més gros de tots. Vale? I munten un duelo vikingo. I llavors el duelo, doncs, al final, doncs, quan sembla que el gros, el que està supercatxes, el guanyarà i li trenca tots els escuts i està a l'altre punt de morir, doncs l'altre agafa i fa un giro així de Jackie Chan i li talla el cap a l'altre. I tothom es queda d'això. Llavors, a dir, hi ha el factor sorpresa. Llavors, clar, quan hi ha una baralla així, no busques, pots mesurar forces, perquè és el més fort, però al final, amb el que no et vols ficar és amb el que està més boig. Vale. I el fer-se el boig, sóc el que està més boig i no vols barallar-te amb mi, entrampo fa molt bé. Entrampo fa molt bé. Llavors, jo crec sí. Que sí. Jo estic convençut que agafaran en Putin, agafaran l'altre, els assentarà i ara feu les paus i us doneu la maneta i aneu al pati. Estic convençut que ho fotrà.
Us recomano molt que seguiu les pissarretes, que li diuen així, del Vicent Partal. No fa massa va fer una dibuixant una mica el moment geopolític, no?, del món. No? No afirma, ni confirma, ni diu res, però sí que és veritat que es fa ressò perquè hi ha molts analistes que estan analitzant el món i estan veient com s'articulen uns certs eixos. ¿Vale? Com ja va passar la Primera i la Segona Guerra Mundial, fa molt focus a Àsia, també. Bueno, hi ha una línia que uneix la Xina, l'Iran, i part del Orient Mitjà. Ho explica bastant bé. ¿Vale? No és una pissarreta tremendista ni res, sinó que expressa el temor de que ens tornem a estar articulant en eixos i quan les societats s'articulen en eixos, esclata el conflicte, que ja és latent en moltes coses, però que a vegades es va a la mala i una guspira i s'encén el conflicte. ¿Vale? No soc tremendista, Ludo, però sí que és cert que aquestes coses que estan descrivint estan passant.
Sí, sí, però també tinguem en compte que de la mateixa manera en la que a finals del segle XIX, principis del segle XX, veníem d'una cultura de l'honor on, diguéssim, tots els països industrialitzats hi havia una cultura subjacent militarista. És a dir, bàsicament és dir, s'esperava que els homes aconseguissin fites militars, perquè el teu pare havia sigut coronel o capità de no sé què, havia estat en
un segon. A molts països això no ha canviat gens.
Això, però Europa ha canviat.
En aquest nou conflicte, Europa no tindrà un paper...
Sí, però fixa-t'hi...
Ni serem escenari ni tindrem un paper principal.
Bueno, doncs ja m'està bé que no siguem escenari. No, que hi haurà conflictes, n'hi haurà, però no crec en una guerra mundial. Però, bueno, això és un altre tema, però... Jo crec que és això, és que en Trump serà un bon mediador perquè està tarat. I el fet que un tarat digui fiqueu, resoleu això o m'hi ficaré jo, jo ho he vist alguna vegada. Algun tarat diu, o vais a parar ara mismo o me meto yo y os pego a los dos. I els dos diuen, pues paramos, perquè encara que et traiem un cap tots dos a tu, estàs molt tarat i no es volem barallar amb tu. I això ja ho he vist passant.
Jo crec que és més complex.
Però, bueno, és molt complex, però de vegades certes coses es redueixen a relacions interpersonals de molt poques persones. Si estudies en la història, per exemple, els episodis de Hardcore History que parla de la crisi de Bahía de Cochinos, Rússia està agafant i de la crisi dels míssils cubans, Rússia fa un gambit perquè s'acreden Khrushchev
però en
Khrushchev veu en Kennedy i no li sembla una persona decidida, una persona capaç de plantar-li cara com a persona, com a caràcter de persona d'en Kennedy. El veu guaperes, el veu així i no se l'agafa en sèrio. Fins que en Kennedy i en Khrushchev aconsegueixen parlar l'un amb l'altre, diguéssim, amb l'un dels telèfons vermells i intercanvien comunicacions directes per back channel, han de contactar per back channel perquè a través dels seus canals diplomàtics habituals hi ha un joc del telèfon que no els hi funciona. Llavors és com poden arreglar les coses. Llavors, moltes d'aquestes coses s'eviten o passen perquè a nivell interpersonal les persones aquestes que al final prenen les decisions són persones. I el fet de que aparegui un tio raro enmig de la equació pot alterar-ho. Ho veurem. Jo crec, jo tinc ganes de tenir raó jo, que vingui aquest home tarat i que s'acabin certs conflictes, especialment el de l'Orient Mitjà i especialment el d'Ucrània, que ens afecta molt a Europa. Jo el que dic així de clar una cosa, Els ayatolars no bombardegen Iran havent-hi en Trump als Estats Units. Perquè, si, perquè la resposta dels, dels israelis a Iran ha sigut continguda perquè l'administració Biden, quietos, que prendrem mal. El Trump no aniria d'este palo.
No,
és testosterónico i grab them by the pussy, eh? Amb la qual cosa, està loco, no te metes con el loco.
I és amiguito del, de Corea del Nord, no?
I no, es parla amb qui sigui. O sigui, ell és great guy.
Bueno, ja veurem com
s'ho fa. És un personatge, o sigui, el fet que hi hagi un personatge així canvia totes les travesses.
Necessitem llegir propostes, que anem molt endavant.
Anem a llegir propostes.
No, abans de les propostes, la falca de contactes, que anem molt.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Per cert, tu t'imagines ja totes les coses que em dirà en Raül? Em renyarà molt?
No ho sé. Deixa'm saludar la gent que s'està seguint en directe a YouTube, que són uns quants. Andreu Viset, gràcies, benvingut. ASR, benvingut. A l'amic David Acacio. David.
Algú s'està estirant els pèls mentre en els comentaris?
No ho sé, de moment tot saluda i donen bona tarda, que són molt educats.
Bueno, és...
David, Alequalfa 3, India Papa X-Ray, company de gairebé d'indicatiu amb mi i radioaficionat. Una abraçada.
Whisky Tango Foxtrot.
Sí, Juliet Bravo. I Rubén Fernández, una abraçada. Diu, hòstia, bona tarda. Aneu fort avui, eh? Des de la fi del món. Aneu fort avui.
No, s'acaba el món. Home, no. No.
Res, molt breu.
Que no vol dir que no caiguin garrotades i que hi hagi col·lectius que ho passin molt malament, eh? Especialment col·lectius immigrants, temes d'avortament i temes de coses. També hi haurà coses interessants, és a dir, per exemple, han agafat el fill del Robert Kennedy, aquell que està taradíssim, vale? I que el fotran a coordinar pandèmies als Estats Units, i això pot ser un festival, com deixin de vacunar la gent i coses així, si pot
ser
terrible.
No, seran uns quants milions de morts, igual que...
Això pot ser terrible, però també pot ser divertit com aquest tio faci públics tots els papers classificats de quan van matar els Kennedys i unes quantes altres coses, i en Luther King i tot això.
Bueno, a veure què fan. Ja dic, si no vacunen els americans, moriran com a cucaratxes. Vull dir que...
No, el problema és que allò és que aquestes malalties s'excel·len i els que encara estem vacunats també pillem, eh? Aquest és el problema.
Sí.
Perquè les vacunes no són 100% efectives i tenen efectivitat, diguéssim, quan hi ha tota una població vacunada. Quan una part de la població es desvacuna, tens problemes.
A veure, estem a la part de contacte. Només recordar-vos que continuem amb la campanya de mecenes a través de la Xeta. Si ja ho sou... perfecte. Si podeu aportar una mica més, genial. Si podeu fer una donació puntual, també. I si no, ja ho feu, doncs convenceu a gent que ens escolti i que s'apunti. Vale, anem molt bé.
Escolta una cosa. Podem dir una cosa? Dic, aquesta setmana no sou de la Xeta de Mossega la Poma. Feu una contribució a la Creu Roja per València.
Mira, és bona iniciativa. No només la Creu Roja, eh? Hi ha altres...
O alguna altra organització que sapigueu que estan fent ben feina.
Sí, sobretot això, filtreu, eh? No aneu a la bici aquella, d'ultradreta, que va sortir eurodiputat i que...
No. Algú que sapigueu que funciona. Si coneixeu alguna persona de voluntari i us diu a on, fiqueu-ho allà. Fiqueu-ho allà. Algú que sapigueu que arribarà. Perquè els hi falta de tot.
És una molt bona.
M'explicava la peixatera que uns parents d'ella porten 10 dies menjant favada en llauna i llet. Perquè no els hi arriba tres mesos.
Hi ha molt tipus d'ajuda, però
Però no arriba a tot arreu. I
no arriba a tot arreu, i això és un altre tema.
El
govern parla de no sé quants milions. Jo crec que queda clar que tu no pots, quan tens una desgràcia d'aquesta, no et pots fiar del govern. Com a molt pots refiar-te si tens alguna cosa assegurada i encara. I aquí l'ajuda, si hi ha dos tipus d'ajuda, la immediata, no? I després l'ajuda a la reconstrucció a més llarg termini, sobretot a les famílies que no tenen res, que s'han quedat sense casa, sense cotxe, sense...
I sense feina. Sí que
sense feina.
Sense feina.
Aquí sí que s'hauria de buscar...
La botiga,
aquí sí que s'hauria de buscar algun tipus... S'hauria de buscar algun tipus d'organització que pogués donar suport a les famílies a més llarg termini, saps? Això també seria molt, molt important. Bé, escolteu, que anem super tard de temps. No, no hi ha segona part avui, anem directament a les...
Vinga. Sí.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
I això...
Bueno. Vale, vinga, primera proposta. Ens l'envia l'Ernest Fors, que una abraçada molt gran, és, bueno, és genial, l'Ernest. Ens parla de Hubs, perquè fa unes setmanes vam estar parlant de Hubs, crec que va ser, no sé si va ser el dia que vam estar el Raül i jo sols, i diu, parlant, vau estar parlant de Hubs i parlant de Docs, Hubs, Pinganillos, per mi els millors són els de Cal Digit. Vale? Cal Digit. Ens ha deixat un link que trobareu a les notes del programa perquè el seguiu. En Dani Gaia ens recomana una VPN diferent a la que vam parlar, sí, aquest que era el capítol del Raül i jo, que deia els de Proton estan fent una oferta molt interessant pel Black Friday. Black Friday. Sí, un any de VPN a 38 euros. O sigui, està bé de pasta. Diu, i diria que és una de les VPNs mossega la poma granted. doncs sí, és interessant la de Proton i ens recomana que anem a la web principal de Proton, no a la de Proton VPN, sinó que l'oferta està a la web principal de Proton. Hòstia, aquesta és molt bona, Marc.
Digues.
La següent proposta us la recomana en Rafael Jesús. Diu, aquí teniu un enllaç a una còpia del que va ser la primera web de totes. Vale? I és una web d'on?
Del CERN.
Correcte. És una web del CERN. Molt és una,
el Tim Berners-Lee treballava en el CERN. I el seu problema era que volia reproduir el programa HyperCard del Macintosh original. Perquè el Macintosh tenia aquesta aplicació, el HyperCard, que era com un wiki. I ell ho volia fer, però d'una manera distribuïda, entre tots els documents que hi havia en el que hi havia doncs en el CERN i en aquell, fins aquell moment, doncs la manera de compartir documents bàsicament era fer-ho a través de FTP, fitxers FTP. I el Tim Berners-Lee
la primera web no té res, eh.
O sigui, no, ell era un protocol una mica semblant a l'FTP, però per buscar, per moure fitxers d'hipertext, li dona quatre mètodes i crea el llenguatge HTML, la versió bàsica, doncs com a una supersimplificació del llenguatge CGML, i fa un browser en mode terminal, eh? O sigui, per executar-se en el terminal, no el fa ni d'això. Per cert, ho crea en una màquina Next. Ho crea en un Next.
En un Next.
I quan va haver-hi la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics d'Anglaterra, de Londres, la de l'any 2000, una de les coses que apareix és va ser el Tim Berners-Lee, que és anglès, amb una carrossa com de cabalgata de Reis, amb el seu Next, d'havent creat la web, mentre sonava el Tubular Bells de Mike Oldfield, perquè,
Oldfield,
perquè no, els anglesos van treure la xorra i dius, escolta, podem treure els Beatles, podem treure Mike Oldfield, podem treure el David Bowie, els Led Zeppelin, els Pink Floyd, què més vols, què més vols? Va, vinga, va, va, vinga, els Stones, ja, vinga, aquí, ells no tenen problema, no, no, d'això, home. Bueno, els francesos van dir que treure la Lady Gaga, doncs mira, els anglesos no necessitaven la Lady Gaga.
En tot cas, l'Oriol Rius, que és la següent proposta, parlant del món de l'empresa, ens diu, hola nois, vaig seguint el programa tant el dia com puc, en canvi el xat de Telegram em costa més de seguir. En tot cas, volia compartir-vos una proposta.
En Diamandi, sí, la Singularity University té com una espècie de joint venture a Mesade i munten una missa rociera a Madrid, on tinc entès que apareixerà entre alguns dels speakers, es portaran en Peter Diamandis, que crec que té que treure llibre nou aviat, perquè té el seu llibre. Penseu, el llibre de... en la meva assignatura d'aspectes... aspectes socials i mediambientals de la informàtica, el que fem és faig que els estudiants es llegeixin cadascú un capítol diferent del llibre The Future is Faster Than You Think, d'en Diamandis. Vale? I d'aquesta manera que puguin veure, diguéssim, prediccions absolutament hiperventilades i els mateixos estudiants que les puguin analitzar el que diuen, les implicacions, i veure també una miqueta funció de realitat i una miqueta de crítica del seu... És a dir, faci una lectura crítica i en grups d'estudiants faci una presentació crítica sobre el que explica en Diamandis. Tenint en compte que el capítol és Flying Cars, doncs imagineu l'over the top que és el senyor Diamandis. I el fotut és que moltes vegades encerta. Amb la qual cosa, doncs això, segur que és interessant. Segur que és interessant i...
Sí, ja...
va bé anar cap a Madrid.
El que deia l'Oriol Rius, era una proposta que parla d'això, de Singularity, però que va de la mà també de Sade.
Sí, és, al final, clar, han d'aliar-se amb algú que faci d'organització local i Sade, en aquest cas, són els que han tingut la vista de moure's amb la Singularity University, doncs, perquè uns contactes empresarials amb empreses i inversors molt top i molt actius.
Carrera, sí, gent. Business Angels. Pere Ferrando, canviant de registre. Avui porto un dia fatal, El Pere Ferrando ens recomana Clean My Mac, que és una aplicació que jo també recomano sempre. Diu, l'aplicació Clean My Mac s'ha actualitzat, és impressionant la tranquil·litat que arriba a aportar aquesta aplicació. Quina comoditat. I sí, l'actualització de la nova versió de Clean My Mac, que jo he tingut l'oportunitat de provar en versió beta, incorpora dos grans avantatges. Una, té una interfície gràfica superxula. S'ho han currat molt. Ara les interfícies s'han degradat totes perquè ara s'ha posat de moda treure aplicacions que funcionen amb un Windows, amb un Mac, amb un Android, no sé què, i acaben sent un xulo merda. Vale? En canvi, les originals es conserven encara l'autonomia, la propietat de només executar-se amb un Mac, tenen un altre estil i són
les complicat. Aplicacions natives Mac corren molt, corren molt més.
Sí,
per cert, una cosa, aquella extensió que em vas dir tu d'allò del soda i...
El vinegar
aquest, en l'iPad no ho he provat, però vaig instal·lant el Mac i em van deixar funcionar les pàgines web i tot, vaig haver d'aturar-ho tot, O sigui...
Ah, perquè funciona bé.
No, en el Mac o en el Mac o
en el Mac. En el Mac.
A mi ho he tingut que parar perquè m'ho he trencat. Igual tinc a quina versió de macOS estàs?
Perdona, en el Mac jo faig servir un altre navegador que no és Safari. I Vinegar és per Safari. Faig servir molt ocasionalment. Aleshores, clar, jo el faig servir molt en el telèfon. I el telèfon a iOS sí que funciona.
Vale, perquè jo el vaig fer servir i em va estar funcionant una estona i de cop i volta va deixar de funcionar i he tingut que reiniciar l'ordinador perquè tornés a funcionar. És allò que hi ha algun lloc deu perdre oli i llavors necessites reiniciar-ho tot i les he desactivat, perquè no
però era, jo les vaig, de totes maneres, jo les vaig recomanar per telèfon, per iOS.
Doncs jo he fet vaig a fer un bundle que les tens per iOS i per Mac i les vaig instal·lar en el Mac i no és una bona idea en el Mac.
Vale. Seguim amb propostes. Una del Mac, el tenim desaparegut perquè ara s'ha fet un amadul.
Sí, és una persona molt ocupada. És una persona molt ocupada. Sí. I està tranquil, està... tranquil. Això tot passa, són èpoques, són èpoques.
Sí, sí. Bueno, ara si es decideixo tenir fills, passarà uns 12 anys o 15, fotut.
Sí, 17, 18. Sí, sí, 17, 18. I això, si vol tenir fills, jo li puc explicar com es fa. I, bueno, escolta, si en Magma no ve sempre... Coque, escolta, que els divendres estem aquí...
Hòstia, el Coque havia de venir, és veritat.
En Coque havia de treure el nas, escolta, que estem aquí, ja li diré, a veure si la setmana que ve que tu estàs de parranda, potser en Coque m'ajuda i ell m'explica doncs què passa a les mateixes latituds d'en Trump, a veure com es viu i aquestes coses. I,
correcte.
El senyor R vol venir també i em diu que estic equivocat amb tot i que els telèfons Android fan fotografies unicornials i no són acordions i que no sóc prou feliç perquè no tinc un telèfon que es plega. Seria molt més feliç amb un telèfon que es plega i molt més feliç amb un telèfon acordeònic. Però saps què?
El Magma, al final he dit la seva proposta. Parlava de cuina.
De cuina.
La proposta de cuina. Diu que ha descobert un senyor que es diu Marco Pierre, diu, uf, mare meva, és com terapèutic, et quedes encantat. Rotllo ASMR, que no sé què vol dir, ASMR.
Però per cuinar-ho tu o per mirar-ho? Perquè a mi aquests que em foten benigana no em molen, eh?
No, espera, jo no l'he vist, eh? No l'he vist el vídeo. Doncs recomanava un vídeo a YouTube que diu aquest vídeo amb ell el transporta en el setè cel. Diu que... mai havia sentit parlar de cuina amb tanta profunditat. No sé, faràs una salsa de tomàquet... Que
no. Això és perquè no ha estat parlant de cuina amb un tal Josep Ruano, eh? Perquè,
claro, sí.
Perquè ell agafa i t'ho posa al nivell subatòmic, eh? Ell parla de les reaccions químiques del menjar quan es cuina a nivell subatòmic i tot, eh? O sigui, els enllaços quàntics de l'oli...
Has de saber dibuixar la fórmula de l'àcid que conté el tomàquet.
Vale? I, a més, tenir en compte tota la història cultural de la incorporació d'aquest aliment, vale? I on es produeix i la iaia d'aquí el feia millor.
I quin era el nom del vaixell que el va portar d'Amèrica.
Exacte. I el cosí del capità. O sigui, és que en Josep ho té tot això.
Va, que et queden tres i ens ho tanco. Jo no em puc esperar-me més. A l'Adrià ens parla d'alternatives. Diu, referent als serveis que molts emprem, com que molts utilitzen com Google Drive, tal, diu, suggereixo que feu el canvi a Nextcloud. Que jo no l'he provat. Diu, jo ja fa mesos que el vaig fer i n'estic molt content. Tens més control del teu núvol i de les teves dades i no cal ser gaire expert per gestionar-ho. Hetzner ho ofereix a un preu raonable. Hetzner és un proveïdor de web, no? Un proveïdor d'espais web. Vale. Una alternativa. En Rafael Jesús, no, això ve d'algú que parlàvem d'energia, això ve del subgrup d'energia dintre Telegram de Mossega la Poma, parla sobre el CO2 i diu que hi ha una nova normativa que es diu CAFE sobre emissions de CO2 als automòbils. És una cosa que entenc que s'està estudiant a nivell europeu. A tu et sona això del CAFE?
No. No em sona.
Bueno. I acabem amb l'última proposta que ve del cine i no és de música. Diu, he trobat una caixa perquè el teu PC s'assembli a un Mac Pro. Aquest projecte es diu Mac Pro, que jo havia llegit, com s'escriu MCPRUE, Mac Pro, llegit, jo havia entès alguna cosa de Mac Preu. I ara veureu per què. Diu, el preu de la caixa està passat de voltes, com els Mac Pro d'Apple. Val 1.000 euros una caixa.
Una caixa, sí, està molt bé. Però pots ratllar formatge amb ella?
No sé, diu el cine, diu, està xulíssima, però necessitaríem fer crowdfunding per poder comprar-la una. Té tot el cine. I that's all, folks, ja no tinc més propostes. Avui.
Una abraçada per en Ciner i per tota la colla de pessigolla que estan allà dalt.
Sí.
Que segur que l'ansietat
ha de ser. Ah, exacte. I pels ullets de València, ¿vale? que volia dir a la part de contacte i se m'ha passat. Mira, el Daniel, el Dani Gaia, abans de tancar, Et diu, hola, em seguis, espera una setmana per tenir el meu Mac Mini nou i que el venedor no se'm faci enrere per l'M1 que compro primer la meva dona.
Bueno, escolta, una cosa, ja que estem amb les propostes, m'ho seguis. Jo és que avui em va arribar ahir a través de Twitter i diguéssim que la tinc com bastant en reproducció continuada en el meu Apple Music, que és la cançó Corbelles del grup valencià Zoo. Vale? És un temaz, és un... Saps quina vull dir?
Eh? No, sí, he escoltat això alguna vegada. Sí, està molt bé, m'agrada.
Dic que el de Tempestes que venen del sud, a més s'ha fet un vídeo, corre un vídeo viral per TikTok, per Instagram, per YouTube, per X. Si busqueu Corbelles o Tempestes que venen del sud, veureu el vídeo i com aquesta cançó, que és del 2014, s'ha agafat i s'ha recontextualitzat en el que ha passat la darrera setmana amb molta gràcia i molta mala hòstia, a part que és un temasso. Llavors, Corbelles del grup Zoo, que són aquells del que li falta un tobogan.
Torno al comentari que deixava en Dani Gaia en el quart de temps, en relació amb tu, Marc, i amb mi. Torno al comentari que feia en Dani Gaia a YouTube. Diu que estava esperant una setmana per tenir el seu Mac Mini nou i que el venedor no es fes enrere. El venedor del seu Mac Mini sóc jo. I el meu nou Mac Mini, que encara no l'he tramitat perquè estic en canvis, a la que pugui ho faré. Però jo diria, Dani, que si tens pressa o només necessites esperar una setmana, et busquis un altre venedor perquè jo et trigaré una miqueta més a vendre'm el d'aquest moment.
Però el teu està ben cuidadet i ben endreçadet.
Mira, està aquí, que cada dia que el fill li passa una miqueta d'alcohol propolítico. ¿Vale?
Exacte.
Que quedi ben net.
Isopropílico. L'alcohol isopropílico.
Isopropílico, això. Que no sé.
Sobretot, no li fotis de l'isopropílic a les pantalles.
No.
A l'isopropílic li pots fotre a la pantalla de l'iPad i de l'iPhone, però no a la pantalla del Mac.
No, jo no faig servir això per pantalles, ho faig servir per superfícies com les taules i els teclats. Va molt bé, treu tot el greix.
Ho tenim fet, Tomàs, ho tenim fet, un programa més, una setmana més, i tot anirà bé, tranquils. No passa res.
Vinga, anem a plegar. La setmana que ve més. I millor, si pot ser.
Fins la setmana que ve.
Adéu. Ciao.
Adéu.